A Ràdio Maricel, cada dia, al matí amb nosaltres.
No, sense recomanar-los, hem de suposar, i en Roland ens dirà que sí, un munt d'articles que han sortit arran del 75è aniversari del bombardeig feixista a Barcelona, que es commemorava i diumenge. Roland, bon dia, bona hora.
Hola, bon dia.
Un munt d'articles han sortit
molt,
sobre això.
A la Vanguardia ho faria una doble pàgina, molt, molt visible, molt...
Molt infogràfic.
Molt infogràfic, això no sortia la paraula, on es veia perfectament, doncs, els bombardejos, i estava bé, perquè hi havia un article d'Enric Juliana i després hi havia un article de, no sé si era el director o un col·laborador del Corriere de la Sera, no? I tots dos acabaven dient el mateix, vull dir que Itàlia no ha demanat mai perdó per aquests bombardeig, no? Però veritablement la mala sort, doncs, si no hagués caigut damunt d'aquest camió de trilita a la Gran Via davant del Coliseu, doncs els morts haguessin estat molts menys. Una de les persones que va morir va ser la mare dels germans Goytisolo. A la biografia, ara no recordo l'autor, però es diu Los Goytisolo, doncs, vull dir, explica com, vull dir, ells eren força petits i la seva mare va morir, però els hospitals van quedar col·lapsats, bueno, va ser una carnisseria que deia, bueno, sí, ja sabem, Guernica, doncs, ha quedat com el símbol, no, d'aquest horror de la guerra civil espanyola, i, bueno, en aquell cas va ser la Luftwaffe, i en el cas de Barcelona van ser els italians, però sens dubte va ser. I aleshores ja, a partir d'aleshores ja serien intensos i extensos fins a l'acabament de la guerra. Però
un bombardeig que tenia com a objectiu fer veure la capacitat de l'aviació italiana, no?
Sí. Els famosos
Savoia. De la maquinària de guerra italiana.
Els famosos Savoia, que a més sortien de Mallorca, perquè, clar, era la gran base que tenia Mussolini al Mediterrani. Era Mallorca. Menorca va resistir fins al final en mans republicanes, però les altres illes van caure. I a Mallorca va haver una repressió molt forta, i no sé si l'any 38, però si més no el 36 i el 37, doncs... Mallorca estava sota les mans d'un personatge que ha passat a la història negra, que és el Conde Rossi, que era un feixista d'aquests de la prima hora, que diuen en italià, dels primers, que tenia molta, molta influència i que, bueno, manava, feia el que volia a l'illa de Menorca, no? Vull dir, amb fotografies, hi ha un llibre escrit pel pare Massot, que es diu el Conde Rossi, i en el qual es veu, doncs, totes les desgràcies i les destrosses repressives que es van fer a l'illa de Mallorca.
Fem una analogia aquí només per apuntar. Sí, l'any passat, quan es presentava aquest DVD dels bombardejos al Penedès, i el Garraf es va fer molta referència a aquesta base a Mallorca de l'aviació.
Sí, els Savoia sortien d'allà, és a dir, els hagués estat molt més difícil, potser no impossible, però els hagués estat molt més difícil, doncs, naturalment, venir des de creuar tot el Golf de Lleó, venir des de Gènova, per dir alguna cosa, no?, o venir d'alguna altra base de l'Espanya que estava en mans dels franquistes, clar, vull dir, bueno, tots ho sabem, vull dir, amb un vol regular, vull dir, trigues 25 minuts a anar del Prat a l'aeroport de Mahó, i una mica més a anar a l'aeroport de Palma, no gaire més. Per tant, vull dir, allà estava la base,
una posició estratègica.
Sí, una posició estratègica.
Doncs hem volgut recordar, mal que sigui, per apuntar-los tot aquest munt d'articles que hi ha en relació al principal bombardeig que va patir Barcelona.
Ara se'n celebraran diversos, en el sentit que, esclar, vull dir, és quan
El fort de la guerra.
El fort de la guerra, vull dir, clar, vull dir, la batalla a l'Ebre, etcètera. Vull dir, clar, el 38, tot el que va passar el 38, doncs, enguany farà
75
tres quarts de segle, 75 anys.
Per tant, hi haurà moltes possibilitats d'abordar-ho en algun moment o altre.
Sí.
Però ara ens situem... Encara estàvem en l'autarquia, l'any 51...
Sí,
sí,
sí, encara hi havia,
La
racionament i l'extraperlo.
Per tant, el 1951, una data d'aquelles en les que quedava lluny el desarrollismo i quedava lluny encara...
Sí, vull dir, a veure, no quedava tan lluny, però...
N'hi havia per estona, encara.
Sí, n'hi havia encara, no havia... diguem que, per una banda, el 51 és... quan comencen les potències occidentals i sobretot Estats Units, bàsicament Estats Units, a veure que el Franco els és necessari, vull dir, ja fa uns anys que s'ha implantat la frase de Winston Churchill sobre el taló d'acer. I aleshores, doncs, bueno, vull dir, allò famós el Vigía de Occidente, el Centinela de Occidente, que va posar aquell director de La Vanguardia que va dir que tots els catalanes...
El senyor Galinsoga.
El senyor Galinsoga, doncs aquest va ser el que va encunyar la frase
del Vigía de Occidente.
I aleshores, clar, per una banda, se li començaven a obrir portes a l'any 51 amb el règim franquista a través d'uns primers acostaments bilaterals amb Estats Units, i per un altre, doncs, els hi surt la vaga de tramvies, que de fet va ser la primera vaga del franquisme. L'altre dia parlàvem d'una altra...
Sí, de la vaga.
El mes passat parlàvem d'una altra vaga.
La de la canadenca.
La de la canadenca, doncs aquesta també, vull dir, ha passat a la història, sobretot per ser una de les vagues. Si féssim l'història de les 10 vagues més importants entre el segle XIX i finals del segle XX... Doncs,
aquesta en seria una.
Aquesta en seria una, igual que la de la canadenca, no? I aleshores hi ha tota la part, diguéssim, més folclòrica o més, més lleugera, però per una altra hi ha la part, doncs, que la vaga va derivar en una vaga general i que va haver una repressió policial i que va acabar havent-hi morts. I el primer mort va ser un nen en aquesta vaga. I aleshores... A veure, per situar-nos una mica, clar, l'any 51 feia 12 anys que havia acabat la guerra. Encara estava el racionament, l'estraperlo, i just paral·lelament al moviment que es va congriar i que va acabar amb aquesta vaga famosa dels tramvies, doncs ens trobem en una Barcelona on se celebra la Santa Missió. O sigui que, vull dir, aquell ambient, doncs, fosc, oscurantista, vull dir, aquí, per exemple, hi ha un llibre que és un clàssic, que és un llibre del Fèlix Faneps, publicat l'any 77.
La vaga de tramvies del 1951, una crònica de Barcelona.
No? I aleshores, amb una... l'editorial Laia, que ja fa anys
que ha passat a millor vida,
no? Després, Catalunya durant el franquisme, dirigida per Josep Maria Soler i Sabater, que era un
col·leccionable que va fer La Vanguardia,
de la Vanguardia,
que molts deuen tenir a casa seva, segurament.
Sí, jo el vaig adquirir en una llibreria de vell.
Aquells col·leccionables en fascicles.
Diu, ayer, 6/2/88, murió cristianamente la excelentísima señora doña Carmen Polo de España. Por Dios y por España.
Això és una...
Carmen Polo de Franco.
Carmen Polo.
Això ja hi era,
Això ja hi era.
Això no és meu.
En el llibre que vas comprar.
Sí, en el llibre que vaig comprar. perquè vegis...
Que les llibreries de vell es poden trobar moltes sorpreses.
Es poden trobar moltes sorpreses.
Però sí que és una crònica molt ben feta, aquesta, que va publicar La Vanguardia.
De l'any, sí, de l'any 88.
Ahà. I ens situem a l'any 51, on, com deia en Roland, sí, a una banda hi havia tota aquesta religiositat que impregnava la vida civil, la vida política, la vida de tota mena, i per altra banda, tot el que feia referència a la vida quotidiana i a les mancances.
A les mancances, els talls d'electricitat,
etcètera.
La manca de matèries primeres. Llavors, doncs, l'avantguàrdia parla, doncs, d'aquest... A veure, aquesta doble Barcelona de la Santa Misión, y digo, el 15 de febrero en lugares distintos aparecieron pasquines que insistían en la misma consigna. Per això, de fet, tot el moviment va començar al desembre quan van decidir a pujar els preus, que ara en parlarem, no? Digo, y así, mientras las paredes escépticas del viejo Salón Price se veían en la obligación de escuchar ardientes proclamas de los misioneros sobre las desventuras del más acá y las aventuras del más allá, mientras la ciudad, saturada de incienso y transformada por las procesiones, algunas de ellas realizadas de noche y con antorchas. A l'any 51, 12 anys després de la guerra, de noche y con antorchas. Se encogía entre los pliegues de una religiosidad delirante, como dijo Carlos Barral. Secretamente, la otra Barcelona, sin duda había dos Barcelonas, se hallaba ocupada en encontrar el lenguaje preciso con que oponerse al escarnio de la subida de las tarifas. Fue así como, y aún bajo los efectos de la atmósfera misional, empezaron a volar las primeras piedras, se hicieron saltar los primeros troles y aparecieron en escena pública los primeros estudiantes. Aleshores, tot això, el desembre del 50, es decideix a...
Una revisió de preus.
Una revisió de preus i... Bueno,
Com acostuma, abans,
no?
Ara ho tenim tan assumit i gairebé ja amb una certa resignació, però el desembre del 1950 es decideix revisar les tarifes dels tramvies de Barcelona.
Les noves tarifes van ser posades en vigor el 19 de desembre de 1950. Llavors, les tarifes que estaven vigents des del 48, el bitllet ordinari,
no s'espantin ara,
50 cèntims.
50 cèntims.
Dos rals, no? Aquí eren dos rals.
Em sembla que sí.
Sí.
No som tan dos rals ja ni nosaltres, tampoc.
Passava a valdre 70 cèntims. El bitllet matinal de dos viatges passava de 50 a 80 cèntims. El bitllet matinal de quatre viatges d'una pesseta a 1,40. El bitllet nocturn, que es considerava a partir de dos quarts d'onze a la nit, passava de 55 cèntims a 90 cèntims. I el bitllet de dia festiu de 50 a 75 cèntims.
D'acord, aquí hi ha uns augments del 30-40% com a mínim,
Sí. Vull dir, era un...
Un augment amb tota regla.
Considerable, no? I aleshores, clar, què va passar? Que a Madrid, doncs, també a l'1 de desembre del 50, també es va decidir pujar les tarifes, però l'alcalde de Madrid, el conde de Santa Marta de Babio, va presentar en un ple ordinari de l'Ajuntament la proposta feta per l'empresa municipal de transports, proposta en la qual es demanava que el consistori propés una pujada de tarifes de tramvies, autobús i trolebusos per l'1 de gener del 51. La proposta al Vall de Madrid no va ser gens ben rebuda pel consistori, o almenys no va ser gens ben rebuda per una part dels seus components. D'entre aquests cal destacar la intervenció que va tenir el senyor Torres Garrido, el qual no tan sols va criticar durament l'alcalde, sinó que a més va defensar la necessitat històrica que els tramvies havien de ser més econòmics a Madrid que a Barcelona.
Això, van dir... La necessitat històrica. La necessitat històrica. Que els tramvies havien de ser més econòmics a Madrid que a Barcelona.
Això ho publicava, doncs, a l'ABC del 2 de desembre de l'any 1950. Diu, l'oposició, però, diu Fèlix Fanés, no va venir només dels regidors. Des de fora va iniciar-se també una forta campanya contra el possible augment de transport de superfície. En aparença, aquesta campanya no va servir per res. El 31 de desembre de 1950, l'Ajuntament de Madrid va aprovar unes noves tarifes per als tramvies. Però l'1 de gener de 1951, dia previst perquè entressin en vigor els nous preus, l'augment no es va portar cap. La mesura va ajornar-se, aleshores, per al 10 de gener, però tampoc el dia 10 no va passar res. De fet, les pressions eren molt fortes.
Emilio Romero, que era va ser un dels columnistes més prestigiosos de la premsa madrilenya, amb una llengua vidriòlica.
Escrivia a Pueblo que les economies familiars de Madrid no suportarien l'augment. L'organització sindical va declarar-se oficialment en contra de la mesura. Tot un seguit de veus i d'opinions van alçar-se fins a conformar enfront de l'Ajuntament un embrió d'opinió pública. El corresponsal del diari La Premsa a Madrid va recollir així aquell estat d'ànim. Ens trobem en aquella tensió que precedeix el trencament d'hostilitats. Crec, afegia el cronista, que des dels temps remots en què s'organitzaven grans saragates pel consum, no hi ha hagut qüestió municipal que apassioni més que aquesta. L'enfrontament entre l'Ajuntament de Madrid i l'opinió pública quedaria finalment resolt en el Consell de Ministres que va tenir lloc el 26 de gener de 1951. En aquesta reunió es va aprovar un augment de tarifes per al 1 de febrer de 1951, augment que seria una mica inferior al que havia estat suggerit per l'empresa municipal.
D'acord.
En comptes dels 50 cèntims que aquesta proposava per viatge ordinari, va ser aprovat el preu de 40 cèntims, i llavors es cal. Mm-hmm.
Això a Madrid, eh?
Però Barcelona era 70.
Però, esclar, Madrid es quedava per sota...
O sigui, quasi el doble.
El doble, per sota el preu de Barcelona.
Aleshores, això va ser una de les raons, també, aquest greuge comparatiu
amb Madrid,
que va fer que... Bueno,
aquí es movessin les consciències.
I aleshores, doncs, es va llançar un lema que diu, si Espanya una, igual para todos. Si Espanya una, igual
para todos.
I aquest era un dels...
dels lemes que es varen fer servir a Barcelona.
Dels lemes que... I aleshores, bueno, una altra de les coses, por tu propio beneficio, a veure, van començar a córrer ciclostils i papers mecanografiats, diu, por tu propio beneficio y lo más rápidamente posible... Haz cuatro copias d'esta cadena i envia-les a quatre amigos distintos, diguem, doncs, que no s'agafessin els tramvies que es boicotegin. Aleshores, arriba a finals de febrer i, bueno...
Madrid ja tenia resolt el seu problema.
Sí, ja tenia, es comencen a trencar vidres. El Fèlix Fanés aquí també. Però el Fèlix Fanés, quan va fer aquest llibre, va lograr agafar els... l'arxiu de tramvies, no?
L'arxiu dels transports municipals, sí. O sigui, de les incidències.
I llavors agafava els quaderns de recaptacions, I, bueno, i aleshores la tendència va anar en augment, no? Vull dir, el dia 8 de febrer es llencen les primeres octavetes, el 14 els primers pesquins, el dia 22 les primeres manifestacions d'estudiants, els estudiants es van afegir a lo que deia la ciutadania. I el dia 23 de febrer les primeres trencadisses. Diu, el 24 de febrer, dissabte, totes aquestes inquietuds en bona part van ser esbandides prenent els esdeveniments un rumb clar i definitiu. Aquest dia, com els dos anteriors, va començar amb picabaralles més o menys importants entre estudiants i policies. Uh-huh. A la Facultat de Medicina, per exemple, es van aixecar els totxos del carrer de Casanova i es va construir una petita barricada que, en ser derruïda per la policia, va provocar de la part dels estudiants una pluja de tomàquets contra els defensors de l'ordre.
1951, 24 de febrer.
Exacte. A la plaça Universitat, paral·lelament, els estudiants es dedicaven a treure trolis i esbocinar vidres de tramvies a cop de pedra. Pels vols d'aquella zona, carrers Pelayo, Montaner i Bau, una vintena de tramvies van resultar malmesos. La policia va actuar amb energia lesionant alguns estudiants amb ferides de diversa importància. Fins aquí, doncs, el dissabte, encara... era un dia semblant als dos anteriors, potser més mogut, però sense cap diferència fonamental. Tanmateix, a mesura que s'acostava el vespre, les coses van anar modificant. Grups nombrosos de gent recorregueren Barcelona trencant vidres i més vidres. Els carrers Major de Gràcia, Montaner, Ibau, Gran Via, el Paral·lel, a Sants, a Horta, Sant Martí, a la Barceloneta, aquests grups bombardejaren sense compassió els vidres dels tramvies. Resultat, 3.401 vidres en obres.
Trencats. 3.401 vidres. Déu-n'hi-do.
Molts vidres, eh?
Molts vidres, però molts, eh? Esclar que els tramvies en tenen molts, però per petar-ne 3.400 seran de ser una bona colla.
I continua, diu, aquest dissabte, per primera vegada, la gent deixà de pujar els tramvies. Aquell dia el nombre d'usuaris va descendir en un 3,5%. En termes globals, l'índex no és massa important, però aquest 3,5% no ha de fer-nos oblidar que en algunes línies la baixa de passatgers va ser molt més notable. La línia 20, per exemple, que llavors feia el trajecte paral·lel plaça Lesseps, que és un trajecte llarg, va veure disminuït el nombre dels seus passatgers en un 20%. La línia 24, que feia el trajecte de Drassana a Sant Josep de la Muntanya, que també és molt llarg, el nombre d'usuaris baixà el 18,5%. En fi, a la línia 25, que anava de la plaça Catalunya Nostra Senyora al Coll, la disminució de passatgers va ser de l'ordre del 25,2%. Aquella data, dissabte 24 de febrer, és cabdal. Barcelona aquest dia va començar, tot xinutxano, a caminar. A més, aquest dissabte van produir-se també per primera vegada en relació a aquests fets detencions massives de gent. Aleshores arriba el diumenge, etc. I, bueno, i va augmentant, va augmentant, va augmentant.
El grau de violència, de detencions, etc.
Exacte. I aleshores, doncs, bueno, aquí hi ha, entra un personatge en qüestió, que seria el gran, el que rebria la gran patacada, a la llarga, que és el governador civil, Antonio, em sembla que és Antonio Baeza Alegría, Baeza Alegría, que és un, bueno, que el van relacionar, vull dir, arran de tot això el van relacionar amb la famosa vedette Carmen del Lidio. Sí, no ho sabies, això? Sí. Però vull dir que era mentida, però bueno, esclar, vull dir, la gent...
va començar a fer olla i a fer barril.
Clar, vull dir, va començar, però és que a més hi havia un sector dissident de Falange que no el podia veure i que també es va afegir sota mà...
Allò que en diuen els castellans, maledicència.
Sí, és, perquè, vull dir, no el... A veure, dins de...
No hi ha història on no surti el governador civil.
Sí,
per començar,
això per començar. Això per començar. Vull dir, també va sortir
a la vaga. El canadenc que també va sortir
també
el governador
sortir.
Civil.
Però a més de tot això, de que, clar, el governador civil, vull dir, era un personatge molt
influent, evidentment.
Molt important, molt influent i, a més, designat directament pel dictador Franco.
Uh-huh.
Aleshores, en aquest cas, tots els governadors civils que hi havia hagut abans i que hi hagueren després van tenir els seus més i els seus menys, i un dia potser ja seria bo parlar-ne, encara que no sigui una... Parlaríem dels governadors civils en general, que va haver durant l'època d'aquest primer franquisme.
I... pels més joves, el precedent del que ara es diu delegat del govern.
Sí, exacte. Que ara també estan reclamant. Vull dir,
diguem-ne, el precedent, l'únic que...
Sí. Tenia moltes més potestats.
Tacs, exacte. Però, i les executaven, també.
I les executava, per dir-ho finament. Però el que està clar és que també, vull dir, d'un dia per l'altre podia ser cessat. I això és el que va passar...
De la mateixa manera que d'un dia per altre era nominat, no?
Exacte, sí. Vull dir...
I això és el que li va passar amb el senyor.
Sí, amb el Baeza Alegría. Llavors aquí explica una mica...
El paper del governador civil davant aquest conflicte.
Exacte, no? Aleshores, clar, vull dir, els falangistes, que el primer que va haver va ser el Correa Beglisson. Va ser el primer governador civil després de la Guerra de Barcelona, no? I aleshores els mateixos falangistes, diguéssim, catalans, per entendre'ns, per separar aquests que venien de fora imposats, és a dir, pues, entre ells seria l'escriptor Luis Santamarina, que durant molts anys va dirigir Solidaridad, el diari Solidaridad Nacional, i que va ser el que va muntar la xarxa de Quinta Columnistes que parlàvem ja fa molt de temps, i que amb el Ricard estem...
Doncs esteu investigant en tot
sí,
això,
no? Sí,
ja
estem donant els últims retocs, no? Doncs el Santa Marina, vull dir, malgrat que no era català, vull dir, va arribar a un punt que va prendre amb certs governadors civils una actitud de, bueno, per dir, escolta, jo estic aquí des d'abans de la Guerra Civil, i vosaltres veniu, i amb el Correa Beglisson, no? Diu, entre els falangistes, comparant Correa amb Baeza, es feia córrer el següent joc de paraules. Antes que teníamos a Correa, había alegría. Y ahora que tenemos alegría, hay Correa. Això ho veus? La picaresca. La picaresca popular.
Hay Correa en el sentit que què? Que era massa laxa? Que era...
Sí, bueno, era un personatge que el defineix com novel·lesc i extravagant. També va... se'l va cessar
d'una plomada,
d'una plomada, després va venir en, ara no me'n recordo, vull dir, em sembla que és el tercer és en Albaez Alegría, no? Diu, era metge a Saragossa i no va afiliar-se a Falange fins després del 18 de juliol. Home fonamentalment preocupat pels seus negocis i per la seva carrera professional, va desenrotllar, està bé, aquesta és molt... va desenrotllar durant la guerra i la primera postguerra activitats polítiques de poc pes. Va ser sempre a Saragossa, delegat provincial de l'Organització Juvenil, secretari provincial del Movimiento, diputat provincial i president de la Diputació. El 28 de desembre de 1943 va ser nomenat governador civil de Saragossa, únic fet excepcional en la seva carrera.
D'acord.
És molt poc freqüent que algú sigui nomenat per exercir aquest càrrec a la mateixa ciutat on viu.
O sigui que en el fons va ser governador civil de Barcelona en la pitjor època per ser governador civil i amb el caràcter menys de governador civil,
sí,
que podia tenir.
Exacte. El 9 de maig de 1947 va ser designat governador civil de Barcelona. El mateix Baez Alegría explica així el seu nomenament, perquè el va entrevistar el Fèlix Fanés l'any 76-77.
El va entrevistar arran del seu nomenament, sí, com a governador civil de Barcelona.
I aleshores, doncs, el 76 recopila totes aquestes entrevistes, vull dir, també surt amb el López Raimundo, vull dir, l'any 76 tota aquesta gent era viva encara, no? Llavors, mm-hmm, clar, diu,
hi havia un
rosari de... Feia 25 anys, esclar, de l'any 51.
Hi havia un rosari de noms com per poder-los anar a buscar.
I llavors a l'any 76 li explica això, diu, durant 3 anys i mig vaig ser governador civil de Saragossa. A partir del tercer any vaig tenir alguns problemes i ja començava a estar-ne cansat d'aquella feina, de manera que vaig demanar que em rellevessin diverses vegades. L'any 46 va passar per Saragossa el meu ministre, Blas Pérez, i el vaig convèncer perquè em busqués un substitut. Poc temps després em va trucar de Madrid per dir-me si volia anar a Granada, on hi havia un problema d'ordre públic, alguna cosa relacionada amb el maquis. Alguna cosa relacionada amb el maquis, com aquell que diu.
Com aquell que diu res.
Sí. Sembla ser que el caudillo, repassant els governadors, en arribar al meu nom va dir «Hombre, si quisiera Baeza...» Jo vaig respondre que estava d'acord a anar-hi, però només per un any. Si en un any resolia el problema, plegava perquè ja estava resolt. I si no, també plegava perquè volia dir que havia fracassat. Van passar 1, 2, 3 mesos i de Granada no me'n deien res. I tot de cop, un dia em truquen de Madrid i el ministre em diu que està nomenat governador civil de Barcelona. El món em va caure al damunt. Vaig dir al ministre, però escolti, no havíem quedat... Miri, això no és cosa meva. Si vostè no hi està d'acord, vagi al Pardo i parli amb el caudillo. Em va donar a entendre a Blas Pérez que el nomenament responia a un desig personal de Franco. Me'n vaig anar precipitadament a Madrid, al Pardo. El caudillo no em va rebre, però vaig poder parlar amb el cap de la Casa Civil, amb el secretari particular. El problema era el següent. Franco anava a Barcelona al cap de 8 o 10 dies i volia que en aquelles dates jo fos allà com a governador civil. El general Franco havia visitat Saragossa, diu en Fèlix Fanés, el 14 de desembre de 1946 i va ser rebut en aquella ciutat d'una manera molt calorosa. Sembla que va quedar tan satisfet de l'acolliment que va voler que el responsable de tot allò s'encarregués també de preparar la seva propera visita a Barcelona.
D'acord, perquè esperava una visita calorosa a Barcelona. Exacte. I per tant estava segur que amb aquest governador, sí, civil la tindria. D'acord. Així es va anomenar governador civil de Barcelona, l'home que li va tocar lidiar, com dirien els castellans, amb la vaga de tramvies.
Amb la vaga de tramvies.
Per tant, no se'n va sortir, perquè tenint aquests precedents era difícil que se'n pogués sortir de la vaga de tramvies.
Sí, però perquè veis, allò de dir... com la cortedat de mires, que es diu en castellà, de que comparar Saragossa
amb Barcelona.
No, però mira, posa'm aquest... Que,
sí.
Vull dir, aquest
el governador li va caure el mono al damunt, sí, i Franco va pensar que tindria un anfitrió de primera.
Exacte. I bueno, i aleshores diu, era en definitiva el que avui en diríem un centrista, un home que es feia fer de seda i a mida la camisa blava i que s'abstenia de citar per un tres i no res José Antonio. Naturalment aquesta imatge havia de xocar amb els sectors més rampelluts de Falange, que perduda la seva supremacia política s'entossudien molt en els signes externs de la política oficial. Si això hi afegim que Baez Alegría no devia pas semblar un home d'un gran caràcter, sinó més aviat feble i tou, podem acabar de confeccionar-nos una idea molt aproximada de per què les relacions entre Baez i la Falange a la llarga es van deteriorar.
Llavors. I per què la vaga de tramvies va anar com anar? Si clar, és que era un home amb poc caràcter...
Clar, també la van... La va, la va, la va...
Li va tombar la carrera, vaja.
Clar, perquè vull dir, darrere, esclar, per exemple, ens anem d'una cosa a l'altra, no? Però, per exemple, les octavilles d'origen falangista, que corrien per Barcelona.
Quines octavetes, per això que hi han reproduïdes aquí, que diu Estudiantes, no desmayéis, diu.
Sí.
No desmayéis.
Os seguiremos siempre. Haz cuantas copias puedas y repártelas. Clar. Llavors diu... Barceloneses, això ho deien els falangistes. Franco está con nosotros, él tampoco sube al tranvía.
Això, pues...
Sí, clar, vull dir, tot això s'han recuperat les octavetes. En Madrid, para arreglar el asunto de los tranvías, el ayuntamiento compró la compañía. En Barcelona, para arreglar la misma cuestión, la compañía ha comprado el ayuntamiento. La santa misión ha empezado a dar sus frutos. Los misioneros predicaron, no vayas con malas compañías. Y los barceloneses hemos seguido la consigna.
Tot sigui dit, està afinat l'enginy, en aquest...
Molt més cara.
Molt més cara, diria jo. Però això de Franco està con nosotros i no subió al tramvia. Sí.
Diu, señor gobernador, después de leer sus declaraciones en la prensa, va fer unes declaracions que per sortir del pas... es va veure desbordat. Usted ya no cabe en este pueblo de umbría digna y honrada. Això els falangistes, Nos hemos conocido y resultamos incompatibles. Lo procedente es que usted se marche y no siga ofendiendo y perturbando a este pueblo culto, decente y civilizado, consciente de su propia estimación. A ellos los cumbraban cap a casa. Y sepa usted, señor gobernador, lo que dijo el poeta castellano don José Zorrilla. Barcelona cuando se mueve asombra y cuando anda pesa. Tiene conciencia de sus actos y lo sabe mantener. Le recordamos también la frase de José Antonio. José Antonio, el traían a Barcelona, no solo no la comprendéis, sino que la ofendéis. Y sepa por último que Franco dijo que somos los españoles selectos. Es usted, pues, muy poco para vivir entre lo mejor de España. Márchese, señor González.
Que això li deien els falangistes al governador civil de Barcelona,
Els falangistes,
Llavors, vaja, que els estudiants i la gent, els clients del tramvia tenien uns bons avaladors, perquè amb notes com aquesta, per descomptat que tenia els dies comptats el governador civil.
Aleshores, esclar, vull dir,
en aquesta olla,
pues la gent, la fa bullir, clar, i el que té una mica facilitat doncs comença a fer rimes, per dir-ho d'alguna manera, no? I comencen a sortir...
El que passava a les xarxes socials de l'època.
Sí, exacte. Sí. Vull dir,
rimes dedicades, què? Al governador civil?
Al governador civil i a Carmen de Lirio, no? Diu, la nòvia de Barcelona... Es belleza con delirio, es guapa con lozanía, se alimenta de alegría y es tan pura como el lirio. Ella es tan buena persona que de todos es querida. Justo es que paguen su vida las gentes de Barcelona. Una altra. Podrás tener alegría, pero no tienes vergüenza. Toma el tren o el autovía y marcha para Sigüenza. Al barcelonés sufrido explotaste sin conciencia, mas se acabó la paciencia, baturro. Te han conocido. Y así segueix. Ángel de la guarda, dulce compañía, líbranos ahora de coger ningún tranvía. Que lo coja el Gra Baeza, que con todos sus millones se expone a que algún día le machaquen la cabeza. De nada le servirá su bella Carmen del Lirio, pues el pueblo no consiente aguantar más tiempo el cirio. Con toda su policía ya no podrá conseguir que se aumenten las tarifas para su mejor vivir.
Que pensin que això són estrofes de llargues llistes de rimes que apareixen en aquest llibre dedicades al governador civil. Sí. Total, que la ciutadania al final se'n van sortir.
Sí, i llavors, per exemple, veus, agafaven pel·lícules
de l'època,
no? I el governador, el pirata soy yo, los que viajan en tranvía, también somos seres... Aumento de tarifas, la sentencia. Barcelona, pánico en las calles. El gobernador, a volar joven. Carmen del Lirio, ambiciosa. El alcalde, el gran pecador. El ayuntamiento, mercado de ladrones.
L'any 51.
Sí. La compañía de tranvías, que el cielo la juzgue. Los tranvías, sitiados. La prensa, pacto de silencio. La policía, los desesperados. Los estudiantes... ese impulso maravilloso, los barceloneses, todos a una. La radio, Belinda. O sigui que, la universidad, puente de mando, jefatura de policía, crímenes del museo, ataque de los guardias, murieron con las botas puestas. Cochera de tranvías, el último refugio. Sí, clar.
Humor no em va faltar.
No, no, no.
Humor no em va faltar, eh?
No, no, i aleshores, bueno, vull dir, doncs va acabar que el dia, exactament, no sé quin dia, aquí ho poso, però, bueno, va acabar cessant. Vull dir, se'n va anar, eh?
Davant de tota aquesta pressió.
Davant, sí, davant de tota aquesta pressió. Bueno, no va trigar. Mira, el 6 de març es va anul·lar la pujada de les tarifes
dels tramvies.
El 7 de març l'alcalde de Barcelona, Barón de Terrades, és substituït per Antonio Simarro. El 12-13 de març, boicot total als tramvies de Barcelona, la delegació del treball amenaça a los productores, deien abans que no eren treballadors, eren productors, que se han detenido con la pérdida de su empleo. 16 de març. 16 de març, avui quin dia estem? De març?
Avui estem a 18.
Bueno, pues mira, fa dos dies va ser l'efemèride del governador civil de Barcelona, Báez Alegría, sustituido por el general Felipe Acedo Colunga. General.
Aquí... Que molts recorden a Acedo Colunga per altres decisions, diguem-ne... de sí, més contundència.
Sí, sí,
tot no, aquell no. Caràcter que li faltava a Baeza, sí, sí, és el que li sobrava sí, sí. A Cedo Colunga.
Un dia parlarem dels governadors civils, perquè cadascú tenia... Aquest va passar, a veure, arran de la vaga dels tramvies, va passar, i molts anys després la Carmen del Lirio, no? I amb un reportatge que vam fer TV3 no fa gaires anys, doncs em va parlar de que no va haver res mai entre ella i ell. Que potser l'havia vist un parell de vegades amb un acte oficial, però que vull dir que no va.
Però és bona aquesta història, la de l'home que no volia complicacions.
Sí, sí.
I
sí.
Resulta que,
sí, sí.
Com que Franco li venia de gust tenir una bona rebuda a Barcelona,
sí, sí.
El plantifica de governador civil a Barcelona.
Sí. I per una altra banda, esclar, vull dir, el llibre aquest, que és molt bo, el llibre de Francesc Cabana, han tret un sobre les caixes.
Sí, sembla. Sí, sí, el darrer defensa, llibre de Francesc Cabana fent referència a l'obra social de les caixes. Exacte. I fins a quin punt Catalunya pot perdre. Exacte. El que havia estat el, sí, sentit, sí. El sentit final de, sí, moltes caixes en la seva obra social.
L'any 51, que és capítol per capítol, doncs dels 37 anys de franquisme a Catalunya. I dona una visió econòmica. L'any 51 el titula Els amics americans, i aleshores doncs parla la primera vegada de tramvies, i llavors Felipe Acedo Colunga, el que diu Felipe Acedo era un tros d'animal,
el que va venir
això,
després de Baeza,
Francesc Cabana m'agrada molt perquè molt directe, sí. Però al mateix temps té uns grans coneixements,
sí, sí, vull dir, no, ningú li qüestiona,
és una definició feta amb ànim caritatiu. Diu, havia nascut el 1896 a Palma, va estudiar dret i entrar en el Cuerpo Jurídico de l'Aire. Entre el 20 i el 34 va actuar com a pilot de la península, a la península i a les possessions africanes espanyoles. El 1932 es revoltà contra el govern republicà amb el general Sanjurjo i acabà a la presó. El 1934, quan es produí l'aixecament dels miaires asturians, va formar part de la Fiscalia del Cuerpo de l'Ejército en aquella regió.
Aquest és l'home que va substituir el governador civil, sí, de Barcelona arran de la vaga dels tramvies.
El 36 va ser destituït en el càrrec de tinent auditor a la Direcció General d'Aeronàutica. Quan es produí l'alzamiento era Gibraltar, passar la línia i s'integrar a l'exèrcit franquista. Va fer de fiscal de l'exèrcit d'ocupació en diversos fronts durant la guerra. Us adoneu del que això implicava? I un cop acabada fou membre de la Sala de Justícia al Consejo Supremo de Justícia Militar. Quan el nomenaran governador de Barcelona, era conseller togat de l'Exèrcit de l'Aire i delegat del govern a la Companyia Telefònica Nacional d'Espanya.
Agafa-t'hi.
La Telefònica, sempre ha estat pel... Clar, és que hi ha...
Sempre ha estat oberta.
Sí, hi ha antics, hi ha antics...
Històrics, vols dir?
Sí.
Però que Francesc Cabana, que és una eminència,
sí, sí.
Com ho he dit, això, que era un animal?
Era un tros d'animal i és una definició feta amb ànim caritatiu.
Vull dir. De Acedo Colunga, l'home que va ser governador civil de Barcelona, després, sí, que passés per Barcelona, aquest bon vivant que no volia complicacions, sí, del qual n'hem parlat en relacionat amb la vaga de,
sí, sí,
de tramvies.
Un dia en parlarem.
Dels governadors civils.
Abans d'acabar el curs, abans a l'últim programa... Parlarem.
Que l'últim governador civil, suposo que més popular, va ser Martín Villa.
Sí, exacte, va ser l'últim. Va ser l'últim. Va ser l'últim, sí, sí.
El que es va enfrontar, que amb la manifestació de l'11 de setembre, no? De Terradelles. Sí.
Sí, sí.
No, no, hi ha una llista.
Home, sí, sí, una llista, diguem, gloriosa, entre cometes, sí, no, no, són... són allò, allò. En parlarem.
Madrid ho va resoldre baixant els preus, Barcelona ho va resoldre fent fora el governador civil i després baixant els preus en la vaga dels tramvies. 3.400 finestres de tramvies, però rebentades, que no són poques. D'aquí un mes hi tornarem, Roland, gràcies.
A vosaltres.
Fins d'aquí un mes.